al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2 quarts de 2.
Aquest dijous 27 de febrer, programa Rodó, el número 400 de Parlem d'Òpera. Però anoteu que serà, en lloc de les 8 del vespre, serà a 2 quarts de 10. Només en aquesta ocasió. Programa número 400 de Parlem d'Òpera, dijous 27 de febrer a les 9:30 de la nit.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
No fa falta gaire més explicació, no? El programa de Ràdio Sabadell Parlem d'Òpera celebra 400 programes en antena aquest vespre. I avui, per parlar-ne, tenim a l'estudi el director, productor i presentador d'aquest programa i també vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents. Molt bon dia i felicitats.
Bon dia, Raquel, gràcies. La veritat és que estem molt contents.
Home, 400 programes, programassos, jo diria. Com estàs? Com et sents? Quan vas començar pensaves que arribaries als 400?
Mai, perquè jo vaig començar així. Vaja, si m'escolto el primer programa estava encarcaradíssim. Perquè jo mai, no escoltava ni ràdio, jo no era d'escoltar ràdio i per mi va ser, diguéssim, com, un repte veure com surt. Uh-huh. I la veritat és que després de... Farà 10 anys, a l'octubre. Doncs m'he acabat sentint molt còmode i m'agrada i m'ho passo molt bé.
I això es transmet també a l'antena. Repassem una mica aquesta trajectòria del programa. Com neix el Parlem d'Òpera? Perquè neix el 9 d'octubre del 2010.
Correcte. Va ser una iniciativa del Marc Sabater, l'antic director de la ràdio, que va pensar que era una bona pensada donar canxa a les entitats de la ciutat, i va proposar tant a Amics de l'Òpera com a Orquestra Simfònica de que féssim un programa cada un. I li va dir a la Mirna: escolta, podríeu fer un programa? I va dir: molt bé. I la Mirna va dir: el faràs tu? I dic: cap problema.
I llavors vas assumir aquest repte.
Sí.
I quins diries que han sigut els millors moments del programa, fent balanç? Difícil, no?
Difícil de dir, perquè és que ara hauria de recordar els 400 programes i memòria.
I el disc dur,
i per tant ja no arribo. Però no, va haver-hi
no
algun programa que... jo estic convençut d'una cosa, que tots els programes d'òpera que es fan en les ràdios de Catalunya, que se'n fan, jo diria que aquest és el que presenta coses més desconegudes, perquè nosaltres, com saps, no anem només al repertori més trillat, diguem-ho així, sinó que a mi m'agrada anar a descobrir coses que no es coneix ni el dato, ni les conec jo a vegades. Però investigant i tot això em van sortint, a part de tot, i he après molt amb aquest fent el programa. I com a coses així més... Una vegada vam fer fa bastants anys, dos programes dedicats als castrats, que eren uns cantants del segle XVIII que els havien tallat els de llonces, i en vaig posar, en el segon d'ells, vaig posar una petita peça musical cantada per l'últim dels castrats, que va deixar testimoni enregistrat de primers del segle XX, ja, on sentia molt malament, però el vaig posar a la ràdio. Això em sembla que va ser una fita important, com aquesta moltes altres, perquè ja et dic que aquí s'han fet programes molt xulos, crec jo.
I quina ha estat l'òpera més bonica d'explicar?
Ostres, l'òpera més bonica d'explicar... les òperes les hem anat explicant segons s'han anat fent a Sabadell, perquè tu saps que les òperes que s'han anat fent a Sabadell s'han anat explicant els arguments, sempre es dedica un programa a explicar l'argument. Si em centro en aquestes, jo diria que les de Rossini, l'Italiana in Algeri, per exemple, em va fer molta il·lusió fer-la. Uh-huh. Una, per dir-te'n una.
Jordi, explica'ns què escoltem ara. I per què has triat?
I per què has triat, sí, òpera. Doncs mira, sí, t'ho diré. Aquesta, això és, se'n diu una canzoneta, està en la partitura com a tal, se'n diu Voi que sapete, i és de l'òpera de Nozze di Figaro de Mozart. Per què he triat aquesta peça, aquesta canzoneta? Mm-hmm. Doncs perquè jo diria que aquesta peça és la culpable de que jo em comencés a interessar per l'òpera.
Què dius?
Sí, sí. Fa molts anys, jo era nen, el meu pare em va comprar un transistor petitó a Perpinyà, perquè allà a Perpinyà teníem un oncle de meva mare exiliat i el anàvem a veure tant en tant. I em va comprar un petit transistor d'aquells que anava amb auricular, que això aquí encara no es veia, però a França ja estàvem més avançats. I amb aquest transistor me'n recordo una vegada escoltant Ràdio Nacional d'Espanya 2, que la Ràdio 2 és la que fa música clàssica. Estava jo al llit ja i vaig escoltar, i feien les noces de Figaro, no sé des d'on. Vaig escoltar tot el primer acte, vaig escoltar el començament del segon acte, aquesta peça és del començament del segon acte, i vaig dir, hòstia, això m'agrada, és xulo. Llavors, quan vaig tenir calés per mi mateix, quan vaig començar a treballar, em vaig comprar un equip. I el primer disc d'òpera que vaig comprar va ser Les noces de Figaro.
Sí, que hi havia molta història al darrere, d'aquesta peça.
Molta història, sí.
Molta,
sí,
passió, també.
Sí, sí, sí.
Nosaltres, si llegim el resum del programa, al web de Ràdio Sabadell, la descripció hi posa: té l'objectiu de donar a conèixer al públic l'espectacle probablement més complex que existeix, l'òpera. A partir d'aquí, dues qüestions. Sí. Per què l'òpera és l'espectacle més complex que existeix?
Bàsicament perquè necessites molta gent per muntar una òpera, i acaba sent un espectacle que hi ha una combinació de diverses arts, de teatre, de música, cant, ballet, de vegades, arts escèniques, arts plàstiques, perquè les escenografies, doncs, moltes vegades són veritables obres d'art.
Totalment.
Hi ha un munt de coses, un munt d'arts combinades, uh-huh, i intervé molta gent en un muntatge d'òpera.
I l'objectiu, com dèiem, del teu programa és donar a conèixer i fer entendre, sí, aquest art a la gent que normalment tampoc no el coneix, no?
Correcte.
Creus que ho has aconseguit?
Bé, jo tinc algunes persones que sé que em segueixen. Saps que hi ha una senyora que m'envia cartes cada any, dues cartes a l'any. Jo crec que sí, que... Bueno, va dirigit a un públic que ja hi entén una mica, i el, uh-huh, que no, i el que no hi hagi ficat mai el nas, doncs penso que, com que és un programa així molt gens sacralitzat ni res, procuro fer-lo així una mica simpàtic i tot, jo penso que pot generar curiositat, que és, uh-huh, el que m'interessa.
I com et sents, això, quan tens aquest feedback, no?
Molt content, la veritat és que
molt
content.
Dels oients, no?, amb aquestes cartes,
sí,
o aquest,
clar,
comentaris,
això,
avui dia amb les xarxes.
Sí, això em costa molt de temps meu, lliure. I, bueno, dius, dediques... Em costa diners, també et diré, perquè, esclar, no tot ho tinc, i compro molt, he comprat molts discos arrel d'això. A Amazon m'hauria de posar una alfombra vermella. Doncs em sento molt bé, em sento content. Bueno, uh-huh, mira, doncs, objectiu aconseguit.
Perquè la gent es pensa moltes vegades que és molt fàcil fer un programa de ràdio, no?, que et poses davant del micròfon i ja està, i això necessites molt de temps, dedicació,
sí, bueno,
documentació, preparar uns
jo
guions...
Jo quan vinc aquí, doncs vinc, primer trio la música, primer penso què vull explicar, segona trio la música, tercera faig un guió, i fer un guió no és... Bueno, a vegades sí que expliques una cosa, brum, surt sol, però a vegades has de fer una mica d'investigació, perquè has de donar dades històriques... A mi m'agrada,
sí, molt rigorós,
la història, i penso que és una bona manera també de combinar-ho tot plegat. Uh-huh. No només explicar això, sinó encabir-ho dins un marc històric.
continuem conversant amb el Jordi Torrents, que celebra els 400 programes en aquesta emissora Ràdio Sabadell, descobrint doncs, la màgia de la ràdio, per exemple. Doncs ens estava comentant aquestes cartes que li arriben d'un oient, no? Sí. Sempre per Sant Jordi i per Nadal.
Sí, la senyora Joana Sala, que és de Barcelona, és de Barcelona. Doncs ja des de la primera temporada m'escriu cartes, sempre diu que li agrada molt el programa, que s'ho passa molt bé i sempre està encoratjant-nos, no? I bueno, normalment quan la rebo sempre comentem amb el Flamaric, perquè bueno, tu saps que ara, des de fa un temps, ara ell va començar, que em va oferir, escolta, podria intervenir per fer un petit espai de contar novetats de llibres? Vaig dir, bé, va, fem un quart d'hora, escàs. Però bueno, saps, amb el temps s'ha anat ampliant i ara té programa mensual amb sintonia pròpia, etcètera, etcètera, i ens ho passem molt bé.
Però això és interessant perquè el projecte també va creixent.
Correcte.
I escolta, t'escolta des de Barcelona, t'escriu cartes i com t'escolta? Doncs per la tablet?
Per la tablet, sí. No sé si va a Facebook
o a la carta, o en directe.
Web de la ràdio.
Clar, hi ha tantes possibilitats per escoltar-nos, Jordi.
Sí. De fet,
això és molt interessant.
Per tot arreu.
I escolta, parla'ns de com podríem acostar també doncs, al gran públic l'òpera, no? Fer perdre aquesta por, perquè moltes vegades sembla que queda doncs, en un elit quan realment l'òpera doncs, arriba, et connecta amb el cor, t'explica històries molt potents.
Hi ha històries que acaben sent una mica ridícules, moltes, però n'hi ha que no. Per exemple, aquesta música que estàvem sentint ara, que és el Vici d'Arte de la Tosca, cantada per la Maria Callas. Penso que la història que explica, desgraciadament, és molt actual, perquè temes de violència de gènere i tot això estan a l'ordre del dia, i n'hi ha òperes que te la presenten. Jo diria a la gent que això s'ha de perdre la por, perquè, ai, és que no hi entenc jo d'òpera. A mi el que em dius és que no hi entenc. Què vol dir que no hi entens? Jo tampoc hi entenc, és que no ho sé. No és qüestió d'entendre, és qüestió de que t'arribi o no t'arribi. Si tu hi vas i proves i dius, hòstia, això no és el meu, no m'agrada, doncs, pues, altra cosa, no?
Totalment.
Però si potser hi vas i dius, home, no està malament. I, bueno, i mica en mica, doncs, t'hi vas provant diferents títols i tot allò, jo penso que és una cosa que realment, vull dir, esclar, som uns quants que estem una mica xalats, que arriba una passió doncs bastant forta. Vull dir, avui el programa d'avui tindreu constatació d'això.
Ara explicaràs, sí, a veure, farem una mica d'espoilers d'en què consistirà aquest programa. Però això em semblava interessant, no? Perquè moltes vegades associem l'òpera doncs, a les classes benestants, a uns espais molt pomposos, i hauríem de fer que, per exemple, doncs això, perdre aquesta por que els nens i nenes anessin, no?, amb els seus pares, no entendre, sinó sentir.
Correcte. Al Liceu, per exemple, per dir un exemple proper que coneixem tots, el Liceu, doncs, abans no es va cremar i es va tornar a refer, doncs estava molt, era molt classista, no? Perquè fins al tercer pis podies entrar per la Rambla i els de quart i cinquè, que eren els pobres, entraven pel carrer Sant Pau. Ara ja entra tothom per la mateixa... Pots entrar per Sant Pau o pots entrar per Rambla, afortunadament. Però al quart i cinquè pis hi havien anat tota la vida la gent, els menestrals, diguéssim, a la gent que els agradava però que no eren rics com per pagar una entrada a platea. I allà és on hi havia els veritables entesos, que inclús continua havent-hi una associació de liceistes a quart i cinquè pis, que donen un premi en el Vinyes, per exemple. Amb això què vull dir? A veure, l'òpera és un espectacle car? Bueno, és un espectacle... Sí, és més... segur que moltes vegades val més una entrada al Barça d'aquestes de les grans que una entrada a l'òpera. Si tu vas a l'òpera a Alemanya, per exemple, que es fan coses molt millors que aquí, i allà les entrades són molt assequibles. Aquí a Espanya doncs és més car, a Itàlia també, perquè són països que... Primer, aquí no hi ha una llei de mecenatge com toca, com cal. Que sigués una llei de mecenatge que donés desgravacions importants a les empreses es podrien animar a patrocinar l'òpera, perquè això els hi suposaria beneficis fiscals. Aquí no, aquí es prefereix que les institucions donguin subvencions. Tu vas als Estats Units, allà tot és privat,
Hem de canviar el sistema.
Hem de canviar el sistema. Jo no dic que hagi de ser tot privat, però sí que s'ha d'incentivar més el mecenatge privat. Aleshores, és car, bueno, és car, però és el que et deia abans, hi intervé molta gent, i tota aquesta gent, això la Mirna sempre ho diu, és car, bueno, però tota aquesta gent tenen la mala costum de que mengen cada dia. Gent de l'orquestra, gent del cor, cantants, directors, tramoyistes, tècnics, il·luminadors, escenògrafs, bueno, podem enumerar un munt de professions que viuen d'això. Però al mateix temps, hi ha un estudi fet, tot això reverteix a la societat, perquè tot això produeix impostos que van a les arques públiques, i si tu et poses a fer comptes al detall, veuràs que les subvencions aquestes et tornen a escreix. Perquè no és només la gent aquesta, sinó tots els negocis que s'activen al voltant, perquè aquí la gent surt de l'òpera, millor doncs se'n va al Viena a sopar, o se'n van aquí, o han vingut amb els ferrocarrils, o han aparcat el cotxe en un pàrquing. Tot això és activitat econòmica que produeix impostos. Per tant, estem parlant doncs d'un sector econòmic com pot ser qualsevol altre sector econòmic, perquè no és que aquí es faci una cosa perquè es diverteixin quatre rics, no, és una activitat que serveix perquè molta gent visqui. Llavors, de preus n'hi han de tota mena. Sí que hi ha preus més cars, hi ha preus més barats, però bé, en un moment donat has de perdre. Però jo la primera vegada que hi vaig anar a l'òpera, que tenia 18 anys, també me recordo la data, 6 de desembre del 81, vaig anar amb dues companyes de la feina, i per què no anem al Liceu? I vam anar a veure el Barber de Sevilla, al Liceu. Vaig anar a quart pis. I durant molts anys vaig anar entre quart i cinquè pis, que em feien un mal als genolls allà. No et pots ni imaginar el que era allò. No et pots ni imaginar el que era. Me recordo veure un Otelo amb el Plácido Domingo, tan traïdo i tan llevado últimament, que estava dalt de tot, el cinquè pis, que sortia, me recordo que hi havia com una torre, quan surt de l'Otelo, la primera intervenció que fa el crit d'aquell desvoltate, doncs ell pujava a la torre i feia el crit desvoltate, i des d'on jo estava no li veia el cap. T'ho imagina't. Però bueno, i també vaig dir, bueno, jo juro, com l'Escarlata O'Hara, que diu, juro que no volveré a passar d'ambre, doncs jo vaig dir alguna cosa semblant, juro que el dia que pugui jo no torno més aquí. I bueno, doncs jo, bueno, jo fa molts anys que treballo i gràcies a Déu no em puc queixar i em pago, doncs, he millorat amb les entrades i ara vaig, mira, ara mateix tinc un abonament al Liceu que és de fila 1, de platea, que allà puc estirar les cames, ningú em tapa, i és fantàstic.
I escoltaràs i sentiràs doncs, de la primera fila.
Clar, però això sóc jo, perquè clar, ja dic, jo sóc
així. Perquè és la teva passió i la
una
teva
altra,
vocació.
Una altra, doncs, diu, no, jo no necessito tant. Bueno, per això hi ha molta oferta.
Parlem del programa. Parlem del programa d'aquesta
nit, sí, perquè avui serà una mica tronera. Bé, jo en principi no havia pensat fer res, però un dia el Toni González em diu, no farà res especial, dic... Bueno, no sé, vaig pensar què puc fer. I se'm va acudir, jo tinc una colla d'amics de Barcelona, van venir tots de Barcelona, que amb els quals doncs, de tant en tant fem una sortida. Ara, a primers de febrer vam anar a Frankfurt a veure un Tristan i Isolde, l'any passat vam anar a Berlín, també vam veure un Tristan, perquè són molt wagnerians ells, i això del Tristan les pone. I jo, el Tristan és una òpera... És... Això no és el Tristan, eh?
La Rocío...
Això és la primera peça del programa aquesta nit, això és Rigoletto, que aquesta peça va sonar en el programa número 1 i no ha tornat a sonar fins al 400. És una mica efemèrides.
Que poètic.
Doncs, bueno, i vaig dir a aquesta gent, escolta, per què no veniu aquí a la ràdio i xerrem, fem com una tertúlia, no? Ah, sí, sí, tothom molt entusiasmat, i sí, sí, van venir, cadascú que triï una peça, que soni, i dic que no tot sigui Wagner, sisplau. Un va triar Wagner, però ja està bé. I res, ens ho vam passar molt bé.
Que bé, ja
i
avui...
aquesta vespre sentireu això, una tertúlia amb tots aquests amics i peces interessants de música.
I, clar, nosaltres parlem molt de la nostra ràdio, però el parlem sí. D'òpera creua fronteres. Per quantes emissores es pot escoltar el programa?
Per quantes emissores? No sé, jo... No, perquè no està a la xarxa aquest programa.
Però hi havia estat, no? O no?
No, abans quan estava el SoundCloud, això ja ha passat a la història, jo llavors ho seguia molt de prop perquè jo podia veure cada programa quantes descàrregues havia tingut i a més et deia de quins països. I jo me'n recordo haver vist descàrregues de països inverossímils com l'Aràbia Saudí, com l'Iran, Brasil, Estats Units, de molts llocs. Sí, jo suposo que era veritat, no?, que et registrava.
El poder de la música.
Sí que és una cosa que trobo a faltar, que és que no tinc un seguiment de quina audiència. Quan ho penjo a Facebook, sí que allà més o menys ho veig. Però, si no, no puc.
I hem de dir que el programa és una coproducció entre aquesta emissora i l'entitat Amics de l'Òpera. Com se'n beneficia també l'entitat d'aquest programa?
Bueno,
fent difusió, no?
Fent difusió, evidentment, fent difusió, fem una mica més de propaganda de les òperes que fem en la nostra temporada. És una via més de difusió.
De donar visibilitat.
De donar visibilitat.
Què et queda pendent per explicar? O quina òpera voldries explicar?
Moltíssimes.
Encara et queda molt, no?
Em queda molt de rotllo, sempre dic que jo porto quasi 10 anys explicant i encara em queda corda per estona. Mentre no perdi la il·lusió, espero seguir-ho fent. I la veritat és que segueixo tenint ganes d'explicar coses. I ara, precisament, aquesta temporada he començat una sèrie, perquè tu saps que faig sèries i tot això, he començat una sèrie que no tindrà, en principi no té final previst, que l'he titulat Anem a Descobrir. Anem a Descobrir i a cada programa explico una sola òpera, desconeguda, que en el seu moment va ser important, però que ara no la coneix ningú.
Fa d'arqueòleg, aquí
sí,
buscant.
Exacte, o ben poca gent el coneix, però sí que hi ha enregistraments. Uh-huh. Aleshores, ja he fet dos programes, aquesta temporada encara en farem dos més, i anirem tirant.
Uh-huh. I et costa molt, a vegades, trobar doncs, això, aquests petits tresors amagats?
La veritat és que, a veure, una cosa que lamento en aquest país nostre és que les botigues de... Ja ho sé, que l'MP3 i tot això ha desplaçat els CDs i tot això... Però jo sóc de l'antiga escola, jo m'agrada tenir els meus CDs, a casa no sé on ficar-los, ja, perquè la veritat és que actualment tinc quasi bé 1.000 òperes diferents, llavors hi ha algunes que en tinc versions diferents, no? Però botigues de discos aquí a Sabadell per descomptat, i a Barcelona ja no queda res. Aleshores t'hauràs d'anar, ja ho sé que no es poden dir noms comercials, però Amazon, bueno, això és una cosa que la coneix tothom, Amazon és increïble la quantitat de coses que trobes.
Veus, sempre parlem malament i a vegades també doncs,
bueno,
té les seves avantatges.
No parlo malament d'Amazon, jo, mira, ja ho sé que... A veure, jo no faig la compra al súper a través d'Amazon, ni la penso fer, m'agrada més anar a veure el que compro. Però amb temes de CDs d'òpera, enlloc ho trobes i tinc coses raríssimes.
I a més realment avui per fer aquest programa ella ha portat,
he portat sí.
les peces
jo, sí. A veure, a més eren dos, la de les Noces de Figaro era una versió cantada per la Fiorenza Cosotto, que és una llegenda de l'òpera, encara és viva aquesta senyora, retiradíssima evidentment, que va arribar a cantar a Sabadell l'any 92, ens va venir a cantar la Cavalleria Rusticana a Sabadell, una persona que era una top mundial, havia cantat amb la Calas, havia cantat, era una top mundial i van venir a cantar-nos a Sabadell. I la segona era la Calas, tothom sap qui és, no? I és la divina, que, bueno, que ara moltes coses no s'han superat. I la Tosca aquesta que hem sentit està encara unànimament considerada com probablement el millor enregistrament d'òpera que s'ha fet mai, d'estudi.
I avui, celebrant aquest 400 programes, l'havíem d'escoltar, no?
L'havíem d'escoltar, la Maria.
Després d'això, de 400 programes, t'has acostumat ja a la ràdio, t'ha enganxat per sempre?
Sí, home, jo crec que sí. Ja penso en ràdio. En sèrio que sí, és una part més de la meva vida.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta entrevista, per aquests 400 programes. Una abraçada ben forta i et continuarem escoltant.
Esperem, ja tornarem pels 800.
Això. Que vagi molt bé, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies.